i professionals a la lluita contra el canvi climàtic. És tot, més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
Connexió local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com esteu? La intel·ligència artificial encén debats a diferents àmbits de la nostra societat, avui reflexionant sobre la seva influència al món de l'educació i també a les nostres vides. Per això conversam sobre la IA amb tres professors de secundària, Toni Lluís García, Noel Vicenç i David Beltrán, un informàtic, un filòsof i un historiador. Són responsables del podcast Hi ha coses, de Ràdio Pollença. Després coneixem dos projectes mediambientals. Amb el Cudi Ràdio parlam de Guardians de la Serra, una iniciativa dels alumnes de tercer de primària del CEIP Puig de Sant Martí del Port del Cudi. En parlam amb Maria José Mir, una de les mestres responsables. I amb el Cudi Ràdio coneixem Calianers Sostenibles, un projecte que duen a terme els tres instituts del municipi. I acabam amb la revista Posidònia de Menorca. Aquest 7 de juny celebra el seu segon aniversari i presenta el seu número 5 en paper, un monogràfic dedicat a la crisi de l'habitatge a les illes. Amb Anna Gornès, membre de la revista, coneixem aquesta publicació. Connexió Local es fa les propostes de continguts de les emissores locals a les illes. Agraïm el suport tècnic de Lluís Fortesa i a la redacció. I qui vos parla, Magda Cortés.
Visió local, abast global. Connexió amb Ràdio Pollença.
Hola a tots i a totes, benvinguts en aquest podcast Hi ha coses. És un podcast nascut d'una inquietud de tres professors de secundari d'aquí de Balears, on l'incipient arribada de la IA a l'educació ens ha fet veure noves problemàtiques, noves maneres, metodologies, maneres de fer feina, i un poc parlant amb aquests companys varen decidir mirar com funciona la IA a nivell històric, filosòfic, informàtic. Per això ens hem reunit en Noel Vicenç, professor de filosofia.
Molt bones.
En David Beltrán, professor d'història.
Hola, bones.
I jo, Toni Lluís García, professor d'informàtica.
Així es presentava el primer capítol del podcast Hi ha coses, de Ràdio Pollença, una convidada a reflexionar sobre la intel·ligència artificial des del punt de vista filosòfic, històric i tecnològic. Avui volen conèixer aquest espai i també obrir debat amb els seus responsables. Per això donem la benvinguda als estudis d'IB3 Ràdio a Toni Lluís García, professor d'informàtica. Hola.
Hola, bones tardes.
Noel Vicenç, professor de filosofia.
Molt bones.
I David Beltrán, professor d'història.
Molt bones.
Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos. Escoltàvem la presentació que fèieu del podcast. Parlau primer de tot un poc com sorgeix l'idea de juntar-vos i començar a parlar de la intel·ligència artificial.
L'idea de juntar-nos ha sortit orgànica dins l'institut. Tots tres ens juntàvem i fèiem les nostres reflexions, i va ser quan jo vaig recordar que la Ràdio Pollença feia un parell d'anys que m'intentava anar darrere per fer un programa, perquè sempre cerquen nous programes i jo m'agrada molt anar a xerrar i fer coses. I vaig xerrar amb ells dos i vaig dir, tenim aquest espai, l'aprofitam, ja que tenim un debat en un bar, a les classes, a l'aula, i aprofitam i el feim un poc públic, deixant que la resta de la gent escolti les nostres inquietuds, les nostres idees. I xerrant, va sorgir, va anar tot filat, i ja tenim dos programes i amb una acceptació molt bona.
I a més és interessant perquè cadascú de vosaltres aporta com una perspectiva diferent, vos complementar un poc. El primer programa, per exemple, començava a parlar de l'IA des del punt de vista històric, que és un concepte que ve d'enrere, no és vera?
Sí, ve d'enrere. Podem dir, com a mallorquins podem estar orgullosos, que un dels primers persones que no va dir paraules intel·ligència artificial, però sí que les va tractar, va ser en Ramon Llull, en el seu llibre Ars Magnes, en el segle XIII, que va aconseguir fer un algoritme a base de símbols que imitava el pensament humà. No va ser fins ja després, en el segle XX, Alan Turing, que en els anys 50 va plantejar la pregunta «Les màquines poden pensar?». I ja en els anys 50-60 ja surten els primers algoritmes d'intel·ligència artificial, com Eliza, que vaig xerrar el darrer programa, que era una psicòloga virtual que imitava, no estem xerrant d'una IA moderna, però començava a imitar el raonament humà.
David, i a més, al llarg de la història, sempre qualsevol abans tecnològic ha generat resistència, no? com passa també ara, és així, no?
Sí, exacte, sí. Bé, això ho explicàvem en el primer programa també, que jo posava els casos de l'impremta de Gutenberg o de la calculadora, per exemple, que són sempre avanços tecnològics que fan un poc de por, però en el final tots aquests avanços sempre arriben per quedar-se i en el final això que mos fa humans és adaptar-nos en els temps i per tant no és tant rebutjar aquests avanços com adaptar-nos. Jo, si m'ho permets, volia sí. dir que... Me sap greu no haver preparat tant l'entrevista com en Toni Lluís. Ara en Noel i jo ens miraven també. En Toni Lluís ha vingut ja molt ben preparat i nosaltres estem aquí un poc.
Ha fet els deures, eh? Molt bé.
Però això, jo, també això, aquesta part més històrica és vera que a primera vista no sembla que potser no encaixa perquè al final l'intel·ligència artificial, l'informàtica i la filosofia van molt lligades i jo seria aquí a raret. Però en el final, com deia en Toni Lluís, eren unes inquietuds que teníem els tres i en el final que ell sigui informàtic, jo historiador, en Noel filòsof, és excusa només per juntar-nos i xerrar d'una preocupació, d'uns temes que ens agraden i bé, tenir la plataforma.
Perquè a més els tres sou professors de secundari i els tres estàu vivint també en primera persona com ha entrat la intel·ligència artificial a les aules. Com ho viviu, Noel, per exemple?
La vivim, la patim i la gaudim. És una cosa molt estranya perquè realment des de moltíssims de punt de vista la intel·ligència artificial el que ens està donant d'una banda és que ens facilita la tasca, sobretot aquestes tasques repetitives, ens dona idees també de com, per exemple... poden plantejar activitats noves i ens lleva certa paperassa que hem de fer sí o sí, o sigui que d'aquesta banda la gaudim, però també la patim perquè és un repte, és a dir, ara mateix que nosaltres tenim uns alumnes que han d'ensenyar, a més, sembla que els hi costa més que mai el que és el tema de l'esforç, per exemple, clar, l'intel·ligència artificial està allà i un mal ús pot suposar que els alumnes se mal acostumen a esforçar-se encara menys. Aleshores, d'aquesta banda... és un problema. D'altra banda, també, pot ser una eina espectacular perquè els alumnes mateixos aprenguin a emprar altres eines de consulta o fins i tot aprenguin a millorar les seves tasques, que és el repte que tenim nosaltres ara com a docents avui en dia.
Mm-hmm. Hi ha debat als instituts o als centres educatius sobre la IAC, sobre què fer, si prohibir-la, si regular-la, com és aquesta discussió?
Hi ha debat obert i és molt provocat per la pregunta que li has fet a en David. Una eina nova sempre té detractors i gent que està a favor. Hi ha professores que fa molt d'anys que fan feina, ja tenen la seva assignatura muntada, ja tenen el seu material, i ara canviar aquest paradigma de ja no ho puc enviar segons quines tasques a casa perquè me la fan en la intel·ligència artificial... els hi costa i la solució fàcil és prohibir-la, però nosaltres com a docents hem d'ensenyar a utilitzar aquesta eina tan potent. Si fem un bon ús, l'intel·ligència artificial dins un punt és un equiparador social. Abans les famílies que podien pagar un professor de repàs tenien aquesta ajuda. Ara, si nosaltres som capaços de fer veure els alumnes que no t'ha de fer la producció sinó que t'ha d'ensenyar a fer com fer-la, com millorar-la, és l'idea per equiparar socialment les famílies. com ha dit, hi ha molta feina. Jo, per exemple, som de números, a l'hora de redactar les meves tasques se m'adonava fatal, ara faig un bon prompt molt llarg d'idees i idees i me deixa una activitat digna d'un filòsof, d'un filòleg, que un filòsof és... m'ajuda a la meva tasca, no ho dono tot, jo li dono tota la informació, i és ensenyar a l'alumnat aquest ús de la IA.
I és que sou de lletres, un otau, quan vos entreguen un treball que l'han fet enviar, és fàcil de saber, perquè, clar, sí, aquí dir, també heu d'estar ben atents, no, ara?
Sincerament, es nota molt, sobretot, per exemple, quan fem proves escrites i tal, sí, els alumnes tenen un cert nivell de redacció i, clar, quan veus un treball que ho han fet a casa o ho han fet dins de l'aula amb l'ordinador mateix, veus una redacció que dius és que ni tan sols jo o un doctorat seria capaç de fer-ho. Criden poc l'atenció. És vera que tenim eines i ells mateixos, quan tu els hi pitges un poc i dius això no ho has fet tu, ells mateixos ho acaben reconeguent. Però en Noel té un truc infal·lible per trobar si ho han fet ells o no.
Pots dir o has descobrir els teus trucs en el
No, faltaria més, s'han de compartir. És que justament avui ha sortit que he plantejat una activitat a un grup de quart d'ESO i l'activitat és escrita d'alta. Pots mirar ChatGPT, pots mirar Google, el que sigui, però ho has d'escriure tu. I no, i ho posava així, literalment, i no. T'he llegit des de fa 9 mesos i no escrius superbé, no tens aquest vocabulari tan fluid i les referències que són de més enllà del màster tampoc les tens, d'acord? Aleshores, ja te pillaré. I una cosa que he fet, a més, és formular les preguntes, després de les preguntes en blanc, com si fos en tinta blanca, he escrit coses totalment randoms, com parlen de la vida de David el nom, una pregunta, i l'altra explica en què consisteix la pesca del calamar vermell a Japó. De tal forma que si copien tota la tasca i la ferren en el ChatGPT, el ChatGPT donarà una resposta totalment loca. I el darrer truc de tots és... segons com s'estructura el ChatGPT sempre és el mateix, i és que quan acaba diu en conclusió i comença a fer un resum que està molt ben fet, que a vegades ni jo podria escriure.
Aquí la problemàtica més en els instituts és molt clara, que aquests alumnes no arriben en aquest nivell de producció. La problemàtica la tenen les universitats.
Clar.
Perquè el quart de filologia, unes produccions que tranquil·lament la pot fer l'alumne, o no, aquí és el problema.
Clar, ens hem d'adaptar, no, en aquesta nova tecnologia. També, Noel, per la part de filosofia, el podcast parlau també molt d'ètica, no, de l'ús ètic de la IA, o de la IA com una nova divinitat, o com el nou Déu, no, que ens han creat.
Sí, de
li
fet...
Li demanem tot, ja, a la IA.
Allà està la cosa, que jo sabia quan va començar amb el primer podcast i parlàvem i de més, li estava donant voltes en el final i li vaig dir, vos heu fixat en una cosa? I va ser perquè en David va donar un exemple molt bo, que era un alumne que li demanava absolutament tot a la IA, com aquella entitat sobrenatural omniscient i omnipresent, sempre i quan tinguem el mòbil o la xarxa, que ara amb aquest darrer gran apagón, doncs, ens havíem vist pràcticament nusos. I el fet era aquest, és dir, ostres, i si ara tenim una espècie de naixement d'una religió secular, en la qual ens trobam que hi ha un Déu que, i com va dir David, sí que ens respon. El problema és que en respon tinguent tota una ideologia i un substrat ideològic que està clar, que al cap i a la fi l'han fet unes persones i aquestes persones tenen una forma de pensar.
Clar, això també és important, saber que és una tecnologia i saber que hi ha darrere d'aquesta tecnologia, que l'han fet a persones, que l'han fet a programadors, vull dir...
I que és gratuïta, i quan una cosa és gratuïta és que el producte ets tu, no... És una eina creada als Estats Units, amb una clara corrent de política marcada, i aquesta gent se mou per interessos econòmics. I com que la base de dades és internet, i desgraciadament l'internet actual encara és masclista, racista i és homòfob, l'intel·ligència artificial intenta saltar-se aquests passos, però està sesgada per la seva font de base de dades. I per això és perillós encara.
De fet, per això fa poc, crec que va ser la setmana passada, va sortir que un institut de Texas, me pareix que és, han implantat la IA com a docent, o sigui, han substituït, i crec que són 2 hores al dia, me sembla, que no, els alumnes fan feina fora docent, amb la IA. I d'això vaig xerrar amb en Noel, precisament, de dir, aquesta IA, com de llei, amaga una ideologia darrere, amaga una empresa, com tots nosaltres, però clar, sí. Passes d'un alumne té 10 professors, 10 maneres diferents de pensar, similars o no, però 10 maneres de pensar a tenir-ne una. I troc que això va en detriment de, com deia abans, avançar com humans. Si tots homogenitzam aquesta manera de pensar, mos perjudica.
Clar, se perd diversitat, eh?
De fet, hi ha un aspecte que li estava donant voltes sobre el tema quan m'ho va comentar en David sobre Texas, i era aquells alumnes estan perdent 2 hores d'interactuar amb adults formats, amb estudis universitaris superiors, i de socialitzar en una forma totalment diferent. Nosaltres pensem que l'escola senzillament és anar i aprendre un contingut, però és que va molt més enllà, a socialitzar entre iguals i entre gent també més gran que tu, que tenen una formació i que saben, perquè estan formats, com tractar amb adolescents i ajudar-los a madurar. Tot aquest aspecte se perd si agafen la IA com a un referent educatiu.
Clar, aquesta és una de les preguntes, no, que fèieu. Si ChatGPT pot substituir a un professor, crec que està clara, no, la resposta, tot i que hi ha aquestes experiències, no, de substituir-los, que ja s'estan fent.
I estem xerrant de lo mateix. Pot substituir un professor? Depèn del professor. Si és un professor amb ganes d'ensenyar als seus alumnes, no. Però hi ha professors, per desgràcia, que els queda poc per jubilar-se, ja no tenen ganes, ja han perdut l'esperit, ja han perdut les... Que en aquest cas, segurament sí que seria millor una intel·ligència artificial. És tot depèn. De moment encara no, però ja se veurà.
Ja se veurà. Parlat en Toni Lluís García, Noel Vicenç i David Beltrán, professors de secundari, estàu fent aquest podcast Hi ha coses a Ràdio Pollença. Mem, ja per acabar, expliqueu-nos quan podrem escoltar. Ja estàu preparant el tercer episodi?
Sí, el tenim agendat per intentar-lo gravar el primer cap de setmana de juny, i se penjarà, suposo, la mateixa setmana. Ràdio Pollença mos penja a la secció de Spotify Hi ha coses. I
també teniu Instagram,
també,
no?
També mos poden seguir Hi ha coses podcast a Instagram.
Molt bé. I quins temes teniu? Si se pot fer un petit avançament?
Bé, el podcast és molt orgànic, en el sentit de que els temes van sorgint, i el tema de la divinitat va sortir pràcticament en el final, i varen dir... I si parlem de sol en el segon episodi? I en aquest tercer episodi hi ha un aspecte que és vital i que està sortint, la necessitat de parlar d'una ètica i també d'altres temes que vagin sorgint.
Se farà, com sempre, un apunt més punt de vista informàtic, unes curiositats, un poc més friki, i després ja sí que serà un poc cas per seguir la dinàmica de sempre una curiositat per aprendre alguna cosa.
Molt bé, Toni Lluís, García, Noel Vicenç, David Beltrán, del podcast Hi ha coses de Ràdio Pollença. Moltes gràcies per explicar-ho i també per obrir-nos un poquet escap en aquests temes.
Moltes gràcies moltes a vosaltres gràcies. Per convidar-nos a tenir aquesta plataforma.
Moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra.
Gràcies.
Tres ràdios, música.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Fem xarxa. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
Seguim a Connexió Local. Des dels centres educatius, les escoles i instituts es posen en marxa projectes que van més enllà de l'entorn escolar. Són iniciatives que, a més d'educar els alumnes, milloren la nostra societat. Avui a Connexió Local coneixem dos projectes que ens han explicat Ràdio Calvià i el Cudi Ràdio. Guardians de la Tramuntana és un projecte que han duit a terme els alumnes de tercer de primària del CEIP Puig de Sant Martí del Port del Cudi. L'han explicat al Cudi Ràdio en una conversa amb Margalida Socias. Els escoltam.
Avui ens acompanyen uns nins i nines de tercer de primària d'un col·legi públic del Cudi, al Col·legi Puig de Sant Martí, perquè estan fent un projecte d'aprenentatge i servei sobre la Serra de Tramuntana. Avui mos explicaran en què consisteix i per què és tan important. Benvinguts i benvingudes.
Hola, som els alumnes de tercer de l'Escola Puig de Sant Martí. Aquest any estem fent un projecte sobre la Serra de Tramuntana, que és patrimoni de la humanitat i ens han convertit en els seus guardians.
I què vol dir això, de ser guardians de la tramuntana? Quin és l'objectiu?
Que volem ajudar a protegir la serra i conscienciar la gent que l'ha de cuidar. Per això hem apadrinat un animal molt especial, l'àguila peixatera.
Per què heu triat l'àguila peixatera?
Perquè és una espècie quasi, perquè és una espècie que quasi havia desaparegut de les Illes Balears, però ha tornat, però encara n'hi ha molt poques i necessita protecció.
A més, tot i que viu als penya-segats de la Serra de Tramuntana, baixa a l'Albufera del Cudi per menjar i beure. Això vol dir que per protegir-la no només s'han de cuidar la serra, sinó també l'Albufera, que és un entorn natural importantíssim per la seva supervivència. I aquest espai està molt a prop de nosaltres.
I com ho feis per ajudar-la?
Hem organitzat una campanya per recaptar fons per al GOP, que és una entitat que treballa per protegir la natura a Mallorca. També fem activitats per ensenyar altres nins i nens com cuidar la serra i com protegir els animals que hi viuen.
I quines activitats heu fet fins ara?
Moltíssimes. Hem après a reconèixer plantes i animals de la serra. Hem fet murals. Hem creat cartells per informar a la gent. Hem fet conferències als altres nens i nenes de l'escola. I hem fet un munt de coses per vendre.
També hem fet moltes excursions. Hem estudiat com ha anat canviant al llarg del temps i hem fet molt de tallers.
I per què és important que més gent conegui el vostre projecte?
Perquè si més persones coneixen la Serra de Tramuntana i l'Albufera, les respectaran més i les estimaran i així ajudaran a protegir-la com més guardians de la tramuntana hi hagi millor.
Són alguns dels nins i nines de tercer de primària del CEI Puig de Sant Martí del Cudi. Han explicat al Cudi Ràdio el seu projecte, Guardians de la Tramuntana, amb el que han apadrinat l'àguila peixatera. Avui volen conèixer aquest projecte i per això saludam a una de les mestres responsables, Maria José Mir. Hola, què tal, com estàs?
Bon dia, Delena, què tal?
Molt bé, escoltàvem en aquest nins que bé ho han explicat al Cudi Ràdio. Explica'ns com va sorgir l'idea de fer aquest projecte a l'escola.
Pues mira, la veritat és que ha estat un projecte molt especial des del primer moment. Tot va començar, quan la nostra directora, la Càtia, mos va informar que hi havia una possibilitat de participar a un projecte a PESO, que ha impulsat el Consorci de la Serra de Tramuntana. I res, mos ho va plantejar i tot d'una vàrem veure, en Xesca i jo, que és la meva companya, que aquesta manera de fer feina doncs encaixava perfectament en el nostre projecte educatiu, no? I incorporar l'APS en els projectes, pensaven que era fer una passa més. Era donar en els mateixos projectes que anàvem fent una dimensió com a més social i transformadora. I vàrem pensar que era una gran oportunitat per connectar el currículum en l'entorn més proper i, sobretot, per implicar els infants en una causa significativa. I mos hi tiraren de cap.
Uh-huh. I com ha estat posar-lo en marxa? Hem escoltat que heu fet moltíssimes activitats, molt diferents, a més, i també heu anat a la serra. Parla'ns un poquet de com ha estat fer aquest projecte.
Idò, mira, no ha estat fàcil, eh? Com a tutores, primer ens vàrem haver de seure i pensar molt bé com dissenyar el projecte, no? I vàrem pensar que establiríem unes etapes que consideràvem fonamentals. Vàrem establir pues, una primera fase d'inspiració, una de coneixement per treballar el currículum, una d'acció, perquè no hi ha aprenentatge servei sense acció, el servei i la celebració de tot el que havíem fet. I, per exemple, la primera fase, aquesta d'inspiració, vàrem presentar la Serra de Tramuntana com a patrimoni natural i cultural, vàrem veure molt de vídeos, contes, vàrem fer xerrades, vàrem fer tallers, i l'objectiu principal era despertar la curiositat dels infants. Després, a la segona fase, el que vàrem fer va ser preparar diverses situacions d'aprenentatge, pensant que fossin molt vivencials, no? I però quins aprenentatges havíem d'aconseguir? Pues com era la serra, el seu clima, qui vivia, qui viu, quin perill té... Bé, i els nens han anat investigant i han anat desenvolupant la situació d'aprenentatge. I va ser aquí, més o manco, entre una i l'altra, que va venir el GOP i va venir a fer un taller i va sorgir la necessitat real d'actuar. El GOP ens va demanar ajuda i nosaltres bueno, decidirem apadrinar una espècie i triarem l'àguila peixatera, perquè és una espècie que està molt lligada en el nostre poble per la relació que té amb l'Albufera, no? I aquest gest tan simbòlic ens va permetre pues, que els nins s'ho prenguessin com un compromís, no? De protegir una espècie. De fet, totes les persones que han col·laborat amb el projecte també s'han convertit en padrins i padrines de l'àguila peixatera, perquè els infants han fet un certificat de padrinament per regalar a les persones que s'han implicat també. Ha estat molt emocionant, eh? Seguir sentir que entre tots hem anat formant com una gran xarxa de protecció. I també, pues, que a més de treballar el currículum, que l'han treballat molt, pues, amb aquest tipus de tasca potenciuen valors com la corresponsabilitat, la sostenibilitat, l'empatia... I bé, i per acabar, pues, arribàvem a la fase de servei, que és on realment ens convertíem en els guardians de la tramuntana, perquè aquí els abonats d'infants creen un nom, ells decideixen dir-se guardians de la tramuntana, elaboren, fan un logos, estudiem els logos, creen un lema, no? Protegir el vol de l'àguila peixatera, i començam a organitzar activitats de sensibilització i la campanya per recaptar fons que finalment donarem al GOP perquè continuïn la seva tasca de conservació i protecció.
Moltes coses, moltes activitats diferents. També és important, no?, com han relacionat la Serra Tramuntana amb l'Albufera del Cudi a través de l'àguila peixatera. Com a mestra, què penses que porta en els alumnes aquest tipus d'aquesta experiència?
Sí, primer és vera que per ells va ser molt sorprenent descobrir que a part de conèixer els animals de l'Albufera, no?, que n'hi havia d'altres que vivien a la Serra Tramuntana però que necessitaven de la zona humida que tenim del nostre poble per sobreviure, no? I bé, i l'altra pregunta que m'has fet, perdona?
Sí, un pot que porten els alumnes aquesta experiència, aquest projecte?
Bueno, la veritat és que les nostres aules són molt diverses, no? Amb infants de diferents orígens, realitats, i partíem d'un desconeixement gairebé total sobre la Serra de Tramuntana. Per això, des del primer moment, hem intentat dissenyar pues, que totes les activitats fossin vivencials, accessibles, motivadores, i a mesura que ha avançat el projecte, ens hem adonat, no?, que s'ha convertit en una espècie de viatge de descoberta. No només pels infants, sinó per les seves famílies, no? Els infants, amb tota la il·lusió, han arribat a contagiar a les famílies, han aconseguit que facin excursions el cap de setmana, que compartesquin les seves experiències en tot el que han descobert de la serra, I crec que aquesta diversitat de la que parlava del grup també ha enriquit molt l'experiència, no? S'han ajudat entre ells, s'han expressat de formes diferents. Jo crec que han crescut com a col·lectiu, no? Com a grup, els dos grups, no? De S i S B. Perquè ha estat un projecte viscut amb un entusiasme, una il·lusió i una implicació per part de tots increïble.
Com dius, és un projecte amb activitats molt diferents. Explica'ns un poc qui ha col·laborat en el seu desenvolupament.
Doncs mira, hem tingut la sort de comptar moltíssimes col·laboracions des del Consell, el CEPS, el Consorci Serra Tramuntana, que ens van regalar l'estada en el refugi de Sona Mè, tallers subvencionats, Antoni Moreno, que ens va deixar vendre en el monestir de Lluc, l'Ajuntament del Cudi, que ens va preparar tot per fer la venda en el mercat del poble, Ràdio El Cudi, que ens va fer la difusió, Cara Corumat Ventiur ens va regalar activitat d'aventura durant la campada, na Cati Artigues és logo de l'Àguila Peixatera, na Cati Piris va venir a presentar el seu llibre i ens va fer un taller d'oficis antics, en el grup, que amb qui han fet acció compartida, i en l'Àngels La Gaviota, per suposat, que és el nostre sponsor principal, i ens ha finançat tota la producció de les bosses, xapes i adhesius, que és el que han pogut vendre per recaptar els dobbers. Tota aquesta gent, sense aquesta gent, no haguessin pogut dur endavant aquest projecte i aquesta experiència tan guapa.
Ja per tancar un poquet, quina valoració fas d'aquesta experiència i un poquet com tancau aquest projecte, si és que el tancau? Com...
Bé, per tancar el projecte, el que fem és que la setmana que ve, que ja tancam del tot, celebrarem una espècie de festa al centre que estarà oberta a les famílies i a la comunitat educativa, i bé, serà pues, un espai per compartir, fer visible la feina i per entregar els xecs solidaris als dones que han recaptat, no? I bé, pensant que és la darrera fase d'un projecte APS, la celebració, i ho volem fer pues, amb tothom que ha contribuït en que això funcioni, no? Com a docent, quina valoració faria d'aquesta experiència? Jo crec que totes dues, no? No és que jo ho hem parlat, que quan l'aprenentatge connecta amb la vida, amb l'entorn i amb les emocions, és quan realment transforma, no? I nosaltres ho hem viscut de primera mà i animaria pues, altres docents a fer-ho. Els infants han après moltíssim de continguts, però el més important és que han après a estimar, a actuar, a responsabilitzar-se, a saber que són part d'una comunitat i a fer poble. I això és tan significatiu que no s'oblida. Així que no podem demanar més. Jo crec que aquest projecte ens ha emocionat, ens ha fet créixer també a nosaltres com a mestres, com a equip, i està fantàstic. Estan molt contentes.
Molt bé, Maria José Mir, mestra de primària del CEIP Puig de Sant Martí i del CUDI, una de les mestres responsables d'aquest projecte que ens has explicat, Guardians de la Tramuntana. Enhorabona per la vostra feina i per aquest projecte.
Moltíssimes gràcies, Magdalena. Moltes gràcies a vosaltres i a tu i a Iretres per Iretres Ràdio per fer una difusió, no? Que també és important.
Gràcies.
Gràcies a tu. Bon dia.
Connexió amb Ràdio Calvià.
I del CUDI a Calvià per parlar d'un altre projecte centrat a l'estat de les platges que han duit a terme alumnes de secundària i batxillerat dels tres instituts del municipi. Calvianès Sostenibles és un projecte que va ser premiat per l'Ajuntament i que aquesta setmana passada s'ha presentat a l'European Maritime Day a Cork, a Irlanda. Sandra Cazalla, professora de l'IES Son Ferrer, ha parlat a Núria Ferrer, a Ràdio Calvià, d'aquest projecte.
Conta'ns com va néixer en concret el projecte Calvianès Sostenibles, quant de temps dur i en què ha consistit fins a la data.
Bé, el projecte de Calvianer Sostenible va néixer el curs passat, 2023-2024. Al principi de curs, en Cristian, d'Escoles Blaves, ens va proposar aquesta idea de fer un projecte conjunt entre els tres centres del municipi, l'IES Calvià, l'IES Bendinat i nosaltres, i vàrem accedir amb molta il·lusió. I l'any passat vàrem fer uns monitoratges a la platja. Cada institut va fer un monitoratge mensual a diferents platges. L'IES Calvià ho va fer aquí a la de Santa Ponça. Nosaltres ho vàrem fer a la platja del Toro. I l'IES Bendinat ho va fer a la platja de Portals, la de l'Oratori. Vàrem començar a febrer, si no record malament. I de febrer a maig, més o manco, vàrem fer un monitoratge mensual a cada una d'aquestes platges i vàrem analitzar quatre blocs principals. Quan anem a la platja dividim els alumnes en diferents grups i un d'ells es dedica a observar la biodiversitat, miren quina flora i quina fauna podem trobar a la platja, analitzen les espècies, si són invasores, si són autòctones, i fan un llistat d'aquestes espècies, que després el professorat passa un Excel i així poden veure l'evolució al llarg dels mesos. Hi ha un altre grup que s'encarrega de la meteorologia i analitzem diferents paràmetres, per exemple la temperatura, el nivell d'humitat, la pressió atmosfèrica, i anem mesurant aquests paràmetres cada mitja hora, tres vegades a la platja, i ho comparam amb les dades de dos dies anteriors i el dia d'abans per veure si ja ha canviat i si hi ha hagut canvis, com aquests poden influir en l'estat de la platja. Un altre bloc és la classificació de residus. Duim uns sedassos i els alumnes han de marcar un metre quadrat amb unes cordes i van ficant arena i poden veure com es queden els microplàstics, els pelets, i ho van classificant entre els diferents tipus de plàstics, entre microplàstics, macroplàstics, i també fan un llistat amb el nombre de tots els residus que se van trobant. I finalment l'altre grup fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua, on analitzen el KH, el pH, els nitrits, i agafen mostres de diferents punts de la platja. És un monitoratge bastant complet. Això ho vàrem fer l'any passat i l'objectiu era que els alumnes dissenyassin propostes que després vàrem presentar a l'Ajuntament. Vàrem tenir una reunió amb un representant de l'Ajuntament dels tres centres i vàrem presentar totes les propostes que va pensar el nostre alumnat. Això és un punt important perquè no són propostes que hagin pensat els docents, sinó que són els mateixos alumnes els que després de tots els monitoratges que han fet a la platja mensualment se n'han adonat de quines coses fallen o es podrien millorar i ells mateixos varen fer les propostes. Enguany hem continuat amb aquests monitoratges, els hem ampliat perquè varen començar des de principi de curs i acabarem ara a finals de maig, però volíem afegir algo més, volíem aportar qualque aspecte un poc més innovadors. I el que vàrem fer va ser que cada institut es va plantejar l'apadrinament de l'escola de primària que tingués més a prop. De fet, l'altre dia el manco nosaltres a l'IES Son Ferrer vàrem anar al nostre CEIP i vàrem explicar el projecte als nins i ho vàrem explicar als nostres alumnes. Els mateixos alumnes de secundària, de batxillerat, vàrem explicar als nins de primària el que fèiem a la platja i els han convidat a fer un monitoratge perquè no només quedi en els instituts, sinó que sigui l'alumnat de l'institut el que expliqui tot això a l'alumnat de primària, perquè en el final que el bienestar sostenible se vagi ampliant i acabem implicant des de primària fins a batxillerat i estiguin tots els nivells implicats.
Aquests monitoratges són nivell científic? Estem parlant d'alumnat de secundària. De quins cursos exactament o quin barem de cursos?
Cada institut, bé, en el final tots els cursos estan implicats. Des de, per exemple, Son Ferrer ho fem a l'assignatura de projectes, que és a primer d'ESO, però venen delegats de medi ambient des de segon d'ESO fins a segon de batxillerat i formació professional. Ve alumnat de primer de batxillerat de tècniques experimentals, Així que al final tot el centre està implicat i tinc constància de que l'IES Calvià i l'IES Bendinat també hi participa alumnat de diferents cursos i de diferents nivells. Al final no és una selecció concreta d'alumnes o d'alumnat que siguin de la Comissió de Medi Ambient, sinó que participa tot el centre. És un projecte que els tres instituts han convertit en un eix fonamental del nostre projecte de centre, i per tant hi participa gairebé tot l'alumnat, de forma directa en els monitoratges o de forma indirecta, treballant-ho a classe, fent presentacions, anant al CEI per explicar-ho, venint a la ràdio.
És Sandra Cazalla, professora de l'IES Son Ferrer, explica a Ràdio Calvià el projecte Calvianers Sostenibles, en el que hi participen els tres instituts del municipi, un projecte que té impacte al seu entorn.
És un projecte que cada vegada se va fent més gros i anant fent coses que crec que tenen un impacte molt real al municipi. No són activitats que siguin de centre i queden al centre. L'alumnat veu que ha dissenyat una insígnia i aquella insígnia es posarà als locals del municipi on viuen, que han dissenyat unes propostes que l'Ajuntament ha escoltat allò que ells han treballat a classe, que van a la platja i la miren amb uns altres ulls. Sortim de la platja i ells diuen és que no venim a fer una neteja de la platja, venim a fer un estudi de com està la platja, perquè al final nosaltres podem anar a la platja cada dia i fer la net, però aquí és una qüestió d'educació ambiental. Per això trobem que és molt important implicar els CEIPs, perquè ja des del primer moment de primària que ells vegin tot allò que s'està fent i per què s'està fent. No és per fer neta de la platja, és per tenir una educació ambiental i que les futures generacions des del primer moment vegin per què és important fer tot això i que després ells se converteixin en models.
Núria Ferrer ha parlat també a Ràdio Calvià amb un dels alumnes implicats al projecte Calvianers Sostenibles. És Miquel Àngel Capó.
És una consciència que ja es té, no? Que hi ha projectes també als tapes com aquest, però que s'ha de tenir, no? Perquè anirà més enllà sempre. Òbviament, quan fora de classe aneu a la platja, ja tindreu més cura. Malament, tothom pot ser un descuidat, però segurament ja no només la mirareu amb uns altres ulls, sinó que la tractareu amb unes altres actituds, no? No sé què en penses, Miquel Àngel.
Bé, jo penso que sí, que és important que els nens petits, sobretot, tinguin consciència de que s'ha de tenir respecte en la platja, ja que molta gent tira basura i totes aquestes coses en terra i acaba sempre superbrut, i hem de tenir consciència de que hem d'agafar aquestes coses i hem de tirar el bon toca, perquè després els animals que estan allà, tota la fauna se destrueix i acabem amb un ecosistema molt brut i molt negre, que després fa un pot d'ai anar a una platja que està molt bruta, no?
Aquesta consciència de la que parlo no tothom li ve de sèrie, tot i que entenc que és generacional, però en el teu cas, per exemple, tu ja tenies aquesta preocupació per la cura del medi ambient, o tu ha despertat aquest projecte en el qual t'has implicat?
Bé, jo sempre he tingut molt de respecte en la mà, perquè és la nostra font d'oxigen més important, no? Però sí, aquest projecte m'ha donat més, no sé, més sensació de que està més brut del que pensava i que és més important i més greu del que realment pareixia. Així que sí, és important que nens, sobretot petits, perquè són els que la nostra nova generació que ve ara, és important que sàpiguen aquest gran problema que tenim.
És Miquel Àngel Capó, alumne de l'IES Son Ferrer. Aquesta setmana passada els tres instituts de Calvià han presentat a Cork, Irlanda, l'European Maritime Day, el seu projecte Calvianers Sostenibles. Aquests centres formen part de la xarxa Som Escoles Blaves. Podeu seguir aquesta iniciativa a través de la web radiocalviafm.com.
I de tres ràdio és humor.
Do you believe in love after love?
Divendres a les 8 del vespre.
I can feel something inside my safe. I really don't think you're strong enough, no.
Disbauxa.
I really don't think, no.
S'obren paraules.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
Amor!
Vinga, men.
IB3 Ràdio. Potència local.
Arribam a la recta final de Connexió Local. La revista Posidònia de Menorca celebra 2 anys de trajectòria i presenta el seu número 5 en paper, un monogràfic dedicat a la greu crisi de l'habitatge a les illes. Per celebrar aquest aniversari, dia 7 de juny, han organitzat una jornada festiva al pati del claustre de Mo. Avui volem parlar d'aquesta publicació que aposta pel periodisme independent, col·laboratiu i arrelat a la terra. Per això saludam a Anna Gornés, membre de l'equip de redacció de la revista Posidònia. Hola, Anna, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta de poder xerrar amb vosaltres.
Sí, nosaltres també 2 anys de, dèiem, 2 anys de periodisme, d'anàlisi, de temes, no?, que afecten a Menorca i al món en general. Primer de tot, parla'ns un poquet de Posidònia, que voleu aportar des d'aquesta revista al debat de la societat?
Mira, nosaltres sempre diem que som una revista de periodisme lent i de segona lectura. Se val dir que no oferim tant, no som un informatiu de diari, sinó que intentam aportar relats i narratives de, justament de segona lectura, que siguin quan hi ha qualsevol temàtica que ocupa Menorca ens hi puguem detenir amb una mica més de calma i no en emergència d'haver de donar la notícia. Llavors, tractant temes des de medi ambient, memòria democràtica, feminismes, i sempre hem intentat que sigui això des d'una forma una mica més analítica i pausada. I sobretot Posidònia va sorgir d'una necessitat, podem dir que quasi no ho van triar, perquè el dia que vam fer la presentació, que jo sempre ho recordam, ara farà que els 2 anys, van venir unes 300 persones a la presentació. I nosaltres anàvem ben bé a cegues, no sabien gens quina resposta tindria i a partir d'allà van dir, bueno, clar, ara sorgeix una necessitat, no?, perquè hem vist que hi ha una demanda tan gran que d'alguna manera hem de correspondre a tot això i d'aquí va sorgir aquest compromís que ha arribat fins ara, de moment.
Molt bé. Parla'ns un poc de qui sou, l'equip que forma part de la revista.
Sí, som un equip molt petit, de moment és un projecte autogestionat i funcionant també de manera voluntària. El nucli dur és en Santiago Torrado, que ell sí que és periodista i va ser una mica incitador de tot això. En Santi ha viscut a cavall entre Menorca i Argentina i tenia un projecte a l'Argentina, que era una revista que havien muntat amb els seus companys de facultat, i quan va venir a Menorca va dir, bueno, m'agradaria molt poder replicar aquest projecte aquí, i li van fer cas. Vull dir, en Santi és una mica, sí, incitador de tot això, Santiago Torrado, l'editor. Tenim en Gemma Carreras, que és la correctora i també editora. Jo mateixa també estic a la part editorial. I som un grupet d'unes 7 persones que més o menys ens repartim això, una mica totes les tasques, i funcionant de manera assembleària. Ens reunim un cop per setmana i anem fent.
Molt bé, heu arribat en els 2 anys. Costa mantenir un projecte com el vostre?
Evidentment sí, compta el projecte autogestionat i amb aquesta fórmula així més horitzontal, diguem que requereix molt de compromís, també tenir una mica de fe en què té sentit això que estem fent i posar-hi ganes des d'aquí. Però també és cert que per aquesta resposta inicial que et deia al principi, de que tot d'una van tenir moltes persones que es van associar en el projecte, més o menys anar creixent de forma controlada i això fa que estiguem tots amb ganes de seguir i de poder-ho continuar fent.
Molt bé, a més teniu pàgina web, però igualment també heu apostat per fer la revista en paper.
Sí, és un mitjà eminentment digital. Feim això unes 2-3 notícies a setmana en digital i reportatges més que notícies, i després feim aquests dos nombres en paper a l'any, que són només dos, que funciona una mica com un obsequi per a les persones que s'han associat en el projecte, i també per a aquest anel més romàntic de que semblava que si no existíem en paper no acabàvem de ser una revista de debò, no? I una mica per sortir d'aquest complex van dir, bueno, pues anem a fer un paper, que així mos prenen una mica més en sèrio.
Clar, així la podem tocar. El darrer número que presentau, el 5, és un monogràfic sobre la crisi de l'habitatge. Parles un poc d'aquest nou número.
Sí, d'alguna manera era un tema que acabava travessant la majoria dels continguts que estàvem fent, i creiem que valia la pena de fer-li una dedicació especial, i per això aquest nombre. També coincideix que dedicant la jornada aquesta festiva dels 2 anys a la mateixa temàtica, perquè han convidat, bueno, ara en xerrem sí. més el detall, però bé, és una qüestió que també no només atravessa tota la societat, sinó que és molt clau en la generació de la majoria de membres de Posidònia, que estem amunt dels 30, i són aquestes qüestions que ens dificulta mirar una mica cap al futur amb tranquil·litat. Llavors, no, com no podia ser d'altra manera, sí, tenim aquest nombre tindrà uns certs reportatges, 2 d'ells, un d'en Pau Obrador, que és un estudiós d'esturisme, que és professor a Newcastle i és menorquí, na Blanca Aurell, que és una periodista mallorquina que ha fet tot un estudi sobre la situació del funcionariat i l'habitatge a Eivissa. Tindrem un inventari preciós que s'ha fet sobre el patrimoni industrial de Menorca, quina reconversió d'usos està tenint, que és d'en Miquel López i en Carlos de Salort. També una resposta irònica, una mica satírica a uns vídeos que han anat girant per xarxes sobre la situació de les immobiliàries a Menorca. Bueno, serà bastant extens, són uns 7-8 articles i valdrà molt la pena.
Molt bé, qui vulgui se pot subscriure, no? Qui vulgui tenir la revista en paper, com has dit, no? Funcionau en subscripcions. I aquest dia, i aquest 7 de juny, celebrau aquesta jornada festiva. Ja per acabar, explica'ns un poc com ho celebrareu, com celebreu aquest aniversari.
Ara mateix amb nervis, perquè volem arribar a temps a tenir el nombre 5 enllestit i queda res una setmaneta, però ho tindrem. Començarem justament en la presentació d'aquest nombre i intervindran també persones que hi han participat. Després ens fa molta il·lusió perquè han convidat en Enric Aragonès, que és del Sindicat de Llogateres de Barcelona, i na Gemma Garcia, que és de la Directa, una mica perquè ens expliquin alguns referents de com actuar davant d'aquesta crisi de l'habitatge, que són dues entitats que han fet molta feina en aquest sentit. I després ja comença la part més festiva, que 2 anys val la pena celebrar-los, i ho feim amb música. Tindrem Pinya de Pinyol, que són uns mítics, però així tenim la quota infantil contenta. Uh-huh. I després seguim amb 2 grups de Reina, que són mallorquins, Dàlia, que és un grup d'aquí de Menorca, i fins que s'acabi el vespre amb uns quants de DJs.
Molt bé, s'ha de celebrar aquests 2 anys, tot s'ha de celebrar. Anna Gornès, membre de la revista Posidònia, gràcies i bé, enhorabona per aquest aniversari.
I per
molts anys més.
Segur que sí.
Gràcies.
Adéu.
així arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i Lluís Fortesa i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Però deixam amb Reina, la banda de Manacor, que participa a aquesta jornada festiva que tindrà lloc dia 7 de juny a Maó amb motiu del segon aniversari de la revista Posidònia. Salut i fins la setmana que ve.